Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com el PSOE s'agafa a l'informe de la Guàrdia Civil que descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per intentar defensar que tots els casos de suposada corrupció al voltant del govern espanyol s'acabaran aclarint, diuen els socialistes. Veurem què és el que passa els pròxims dies. També us hem parlat del preu del petroli, que cau per sota dels $100 al barril de Brent per l'expectativa que hi hagi un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I hem comparat la calor d'aquests dies a diferents punts d'Europa, inclosa Catalunya, amb els rècords històrics absoluts en aquestes dates. Aquesta nit passada ja ha estat una nit tropical, vol dir que s'ha estat per sobre dels 20 graus, a Barcelona i a Sitges. I les temperatures, ens diuen els meteoròlegs, que encara han de pujar més aquesta setmana. I tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que l'expresident del govern espanyol, Felipe González, creu que Zapatero no té capacitat per idear una trama com la que descriuen els informes de l'UDEF.
Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y por la Delsi que le llama Principito, yo, es que estoy muy en desacuerdo políticamente con él.
González diu que creu que aquesta situació té un cost reputacional per Espanya i també pel PSOE. A aquesta hora s'espera que comenci el gruix de desplaçaments de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'un cap de setmana llarg a molts municipis del país, entre ells els més poblats de l'entorn de Barcelona i de la capital mateix. Durant aquests 3 dies, però, 5 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes, 3 d'elles motoristes. El director general de Trànsit, Ramon Lamiel, demana prudència i s'adreça sobretot a les motos.
Especial atenció a les motos, que respectin els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració.
Des de principis d'any ja són 49 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres del país, 20 de les quals motoristes. Pas endavant per quadruplicar les vies de tren entre Castelldefels i el Prat de Llobregat a la línia R2 de Rodalies. El Ministeri de Transports ha adjudicat els estudis per doblar la via actual i ampliar la capacitat del tram entre el Prat de Llobregat i l'estació de Sants. És una de les actuacions més destacades previstes en el Pla de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals amb avançaments i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud. A Lleida, mentrestant, el sindicat CGT de l'Hospital Arnau de Vilanova denuncia que l'ampliació de la unitat d'ictus, que ha d'entrar en servei la setmana que ve, no disposa d'espai ni d'atenció d'infermeria necessàries. Des de la direcció de l'hospital ho neguen i asseguren que compleixen amb els estàndards de qualitat i assistencials. Anem cap allà, per a Joan Albrez.
Hola, bona tarda. Segons la CGT, les dues habitacions que s'estan habilitant per passar de 4 a 8 llits són convencionals i no disposen de l'espai necessari. A més, diuen que l'auxiliar d'infermeria que ara atén 4 pacients passarà a controlar-ne 8. Eric Aguilar, de la CGT a l'Hospital Arnau.
I són habitacions de planta que ara avui han començat les obres a instal·lar els monitors a la paret i altres elements, i és que el que parlen les companyes d'aquella planta és que no hi haurà espai per treballar. Després un tema de ràtios d'infermeria.
La direcció de l'Arnau diu en un comunicat que es garanteix l'atenció als pacients amb els màxims estàndards de qualitat i seguretat. També es mantenen les ràtios d'una infermera cada 4 pacients i una auxiliar d'infermeria cada 8. Recordem que l'hospital ampliarà les hores d'atenció als ictus greus a partir del juny.
Presó preventiva per l'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès i exmarit de Nicola Sturgeon en declarar-se culpable d'haver malversat més de 460.000 euros recaptats per la formació per la campanya independentista. Peter Murrell, de 62 anys, ha admès haver desviat els diners des del 2010 fins al 2022, uns diners que, segons l'acusació, van servir per comprar articles de luxe, joies, cosmètics, 2 vehicles i una autocaravana. En aquell cas, va suposar l'inici del declivi polític del partit de Sturgeon. La sentència se sabrà el 23 de juny, però el jutge ho qualifica com a greu violació de confiança i abús de posició privilegiada. Durant la investigació es va detenir la que llavors era la seva dona, la líder de la formació i primera ministra escocesa, i també el tresorer del partit. Amb el temps, la policia els va desvincular del cas, però Nicola Sturgeon va dimitir, una renúncia que es va desvincular de l'afer. I tenim una informació d'última hora. Donald Trump demana als països musulmans, com per exemple l'Aràbia Saudita, Qatar o el Pakistan, que estableixin relacions amb Israel. Seria un dels punts que Trump estaria posant damunt la taula en aquest acord de pau amb l'Iran, que ha anunciat diverses vegades que era molt proper, però que de moment es va allargant. Avui el preu del petroli, el barril de Brent, baixa per sota de la barrera dels $100.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb la Júlia Reguer, cap de Política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Bona tarda.
I el consultor en comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
Bona tarda.
Com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
Perdó, us celebro que estigueu tan bé, carai.
Quina unanimitat. Què hem de fer?
Quina unanimitat.
Avui treballem.
Avui treballem. Ui, aquesta frase, mira, no la gastarem. No m'hi agafaré perquè em sembla que en parlarem ara. Es ve des de fora, com sempre, i avui saludem l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè em sembla que fas referència a aquesta frase, no?, que deia la Júlia ara. Avui treballem, com si fos una cosa estranya.
Avui treballem, ha dit la Júlia. Mm. I la Júlia l'ha encertat, perquè avui treballem, però no treballem tant. No hi ha res millor al món que els dies com avui de mitja festa. Són millors que els laborables, és clar, i millors que els de festa sencera. Els dies de mitja festa pot passar que tu tinguis festa i els del teu voltant no, o que, com en el cas de la Júlia, els del teu voltant sí i tu no. Mm. Tenir festa quan els de casa treballen és doblement gustós, i treballar quan els teus no treballen és treballar menys. Te'ls imagines a casa, amb aquesta galvana dels dies tropicals, que ara estàveu dient, que hem tingut ja dies tropicals o nits tropicals, no fent res, menjant desordenadament, o potser no. Potser anant a dinar, perquè avui és mitja festa i hi ha gent que obre i gent que no. A la feina l'ambient és tot un altre. Sou menys i també decidireu anar a dinar, potser res de tàper avui. I sí que hi ha notícies de sempre, però te les mires d'una altra manera des de més amunt. Felipe González, per esculpar Zapatero, li diu idiota. No el veu capaç de muntar una trama així. Sí, d'acord, però és mitja festa, m'ho miro de lluny. La meva professió, la d'escriure, una mica com la vostra, escriure pels llibres, escriure per la ràdio, és una professió que té molt de joc. Però tot i així, avui és menys feina que un altre dia. Avui l'estic fent des de casa i avui no em moc d'allà. Estan permeses algunes petites delícies, com per exemple, tot i que és dilluns, fer el vermut i menjar escopinyes. Perquè sí, perquè és mitja festa. Llegir de dia. Que això, sovint, a mi em fa sentir molt culpable, perquè el plaer de la lectura sempre l'experimento o al tren, que tinc coartada, o bé a la tarda vespre, però de dia. Avui la meva veïna ha esmorzat croissant, que fa més festa, diu, que l'entrepà. I jo, que no sóc de croissant, sinó d'entrepà, he fet una cosa que és de mitja festa. No me l'he menjat com sempre. Me l'he menjat amb les dues llesques obertes. I era de fuet, no de pernil dolç i formatge. Per què? Perquè un entrepà de fuet amb les dues llesques obertes i no de pernil dolç i formatge i tancat, fa mitja festa. El fuet és més festa que el pernil dolç i formatge. Avui és mitja festa, i és mitja festa gràcies als que treballen. Avui és millor que Nadal, on qui treballa és un desgraciat. Avui és millor que Tots Sants, on la festa és l'endemà i, per tant, si vas anar a dormir d'hora, endreçaràs. És el gran dia, avui, de la mitja festa.
Doncs el dia de la mitja festa, no sé si els que esteu a taula compartiu això o no. L'Empar ha fet moltes coses de mitja festa. No sé si tots els que esteu aquí a taula heu fet alguna cosa de mitja festa o heu fet de feina normal, com un servidor.
Discrepo especialment de l'Empar en un dia concret com avui. Perquè treballar en un festiu sí que té, per mi, aquesta sensació que ell explica, però com que avui és festiu local, es produeixen unes coses diferents respecte al que quan és festa. Mm. Almenys en aquesta casa, quan és un festiu, el Matí de Catalunya Ràdio comença a les 8, quan no ho és un festiu a nivell nacional, comença a les 6.
Clar,
quan jo he arribat aquí a 4:45 del matí, com cada dia, hi havia gent que sortia beguda d'una discoteca, com passa els divendres, i era un dilluns. Normalment, a 4:45 hi ha poca gent, però a 9 la ràdio s'omple de vida. Avui només ha entrat Òscar Fernández i Joan Bota per la porta a 9 del matí. Jo cada dia que vinc aquí dino el mateix. Avui estava tancat perquè era festa. Per tant, he anat al gimnàs pensant, avui que és festa no hi haurà ningú. Hi havia més gent que mai. Per tant, entenc el que diu l'Empar, ho comparteixo, però avui discrepo, no me'n sento tan identificat.
Però anar al gimnàs i pensar que no hi haurà gaire gent, però hi havia més gent que mai, està bé, perquè vol dir que tu vas al gimnàs en dia de mitja festa, que vol dir que et dutxaràs més estona. Que dius, a veure...
Però per què havia de venir aquí, Empar?
Avui potser entraré a la sauna aquesta, que estic pagant i que no entro mai. Avui entraré. És tot el plaer de la mitja festa.
Molt bé.
Sí.
Jo afegeixo un greuge que sempre tinc amb aquests dies de mitja festa. I és que els que som usuaris del transport públic, jo avui, per exemple, sembla, ha vingut en cotxe a la ràdio, perquè els horaris de Rodalies o de Ferrocarrils de la Generalitat són de festiu.
Són.
Perquè a Barcelona és festiu. I, en canvi, els que vivim en llocs on és feiner, com, per exemple, a Sabadell, Sant Quirze, em sembla que a Terrassa també és feiner, doncs, carai, si tu tens una vida normal, entre cometes, i has d'anar a fer feina, clar, mires els horaris i hi ha la meitat o un terç dels trens d'un dia feina normal. Per tant, he vingut en cotxe. També et diré una cosa, he trigat 25 minuts en arribar, en el que un dia feiner costaria una hora llarga. Per tant, però sí que no he pogut agafar els ferrocarrils perquè anaven amb la meitat dels serveis.
Perquè és mitja festa.
Perquè és mitja festa, exacte. Sí,
perquè és mitja festa, clar. I avui no has pensat, va, com que és mitja festa, compraré alguna llepolia i la portaré a casa per sopar, perquè fa il·lusió.
No ho he
perquè
pensat, no ho he pensat, no ho he pensat.
Jo trobo que és el dia, que és el dia. Perquè és bonic, això.
Jo trobo que el que a mi em passa el que diu l'Amparo, però només quan és divendres. El divendres és aquell dia, que és la diferència del diumenge, un dia que estàs mig de vacances, perquè tens l'horitzó al cap de setmana, i mentre que el diumenge és el contrari.
Hi ha gent que arriba a l'extrem, que els agrada més el divendres a la tarda que el diumenge a la tarda.
A mi m'agrada molt més el divendres que el diumenge. De tota la vida. Ara, també és veritat que m'ho miro des de la perspectiva del professional autònom, no? Que hi ha tants caps de setmana que estàs de mitja festa, diríem, o de mig feina, que, bueno, sempre estàs una mica aquí entre dues aigües, no?
Jo, per mi, ha sigut el dia més normal del món, la veritat.
per mi també, ha estat molt normal, també, sí.
No, l'únic que noto que canvies és l'ambient, no? Tu et despertes, ja no sents els cotxes, tot va amb un altre ritme, però tu has de fer la mateixa feina que qualsevol altre dia. Per tant, jo no noto aquest impacte. I estic molt d'acord amb la tesi de que els diumenges a la tarda són molt pitjors que els diumenges a la tarda. Bàsicament perquè a mi ja m'agafa com aquella depressió de pensar en tot el que he de fer el dilluns, organitzar l'agenda, organitzar els equips, no? Per tant,
és molt millor el dilluns?
Sí,
que el diumenge a la tarda.
Molt bé, perfecte. Quan no acabes de canviar el xip, jo com que he arribat més d'hora, perquè no he trigat el que habitualment trigo, he arribat més d'hora, he pensat, va, aprofito i vaig a fer un cafè. No es pot.
Tot
tancat,
tot tancat. Tot
tancat,
tot tancat.
Clar, és festiu, tot tancat.
El bocata, però la Farga devia estar obertíssim.
A les 8:30 del matí.
La Farga obre a les 9 als festius.
Obre a les 9 als festius, clar, és una dia diferent.
El Paita també tancat.
Tot tancat, no, ja et dic, no, he entrat a la ràdio sense fer el cafè que volia.
No pot ser aquell mig formatge i pernil, l'havies de portar
tot malament,
a la casa.
Tot malament. Per
mare
tant, escolta,
meva, heu hagut d'anar a Francesc Macià, allà al Sándor, que aquests sí, aquells de les empanades, que sí, home, que sempre hi ha cua, mare meva.
Entrat sense cafè. Per tant, escolta'm, feiner, per tots els que ens estan escoltant, en aquells llocs on no és festiu, i ja està. Molt millor que no pas aquest festiu mig.
I que vam de fer una propaganda al bocata gallego.
Sí, exacte.
Extraordinària.
Però més, jo crec que no es diu el bocata gallego.
No es diu el bocata gallego?
Sí, el bocata gallego. Em pensava que era el bocata gallego, perdó.
Que és el bar i el següent davant de la ràdio.
I el bocata gallego i el Taita, són els dos bars de referència.
I el Taita, són els del carrer... El Taita 2, els que són els del carrer de la ràdio. I
els dos tancats avui, eh? Jo ho he intentat.
Empar, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, adéu.
D'aquí a un minut serà 3:15. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
Catalunya migdia.
Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
Fes del Palau el teu ritual.
Que ve la nit de Sant Joan.
endavant.
Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
Què li has fet a la meva filla?
No, fill, no pot parar, això.
Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Passa un minut d'un quart de quatre de la tarda. Som a Catalunya Mitjà amb la Júlia Reguer, el Maiol Roger i el Miquel Àngel Escobar, el dia en què el PSOE ha rebut una mica d'oxigen just quan està en un moment d'asfíxia pel cas Zapatero. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, no ha trobat moviments opacs en els comptes bancaris de Begoña Gómez, la parella del president espanyol Pedro Sánchez. I, a més, conclou que tampoc no hi ha hagut activitat sospitosa en la càtedra que dirigeix a la Universitat Complutense. Així, a l'espera que es faci públic el sumari del cas Zapatero, el PSOE i especialment Pedro Sánchez respiren una mica més tranquils. L'informe de la Guàrdia Civil ha enviat al jutge que instrueix la causa, Juan Carlos Peinado, que recordem que va proposar enviar a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i corrupció en els negocis, conclou que els moviments bancaris de Begoña Gómez concorden amb el desenvolupament de les seves activitats professionals, diu l'informe. La policia ha fet dos informes, un sobre els moviments bancaris i un altre sobre la càtedra que va codirigir a la Complutense. Pel que fa a l'informe sobre la càtedra, la Guàrdia Civil conclou que es va crear seguint els tràmits previstos i que es va nodrir de diferents col·laboradors d'acord amb la normativa de la universitat, tot i que assenyala que alguns contractes es van fer al marge del procediment establert. També diu que Begoña Gómez va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra que, diu la policia, és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal. Són molt concloents aquests dos informes de la UCO. És veritat que aquest cas no té res a veure amb el de Zapatero, eh? O sigui, que això sigui així no vol dir que en el de Zapatero no hi hagi res. Això caldrà veure perquè de moment no coneixem ni el sumari. Però sí que és veritat que enmig del cúmul d'escàndols en què cada dia es lleven els socialistes al govern espanyol, doncs, home, que avui rebin aquesta petita bona notícia, una mica d'aire sí que els hi dona. No sé com ho veieu.
Sí, però és que aquí la novetat és que s'ha obert un cas judicial sense que prèviament es fessin aquests informes. Jo crec que aquí és on està l'anomalia d'un procés judicial com el que està sotmesa a Begoña Gómez, i crec que precisament això només pot acabar amb l'arxivament. Ara bé, tota la instrucció, crec que ja és la pena que es farà pagar a aquesta persona i políticament, en aquest cas, a Pedro Sánchez. Per tant, aquests informes jo crec que s'haurien no només d'haver fet, sinó tu has de basar l'inici d'instrucció d'una causa amb alguna base, i crec que en aquest cas no n'hi ha hagut cap, i per això arribem on arribem, que és amb aquests dos informes que són molt concloents.
Jo que no sé si és l'objectiu és realment arribar a algun punt en termes judicials, condemnatoris, o si és el soroll, no? I com que estem bastant acostumats a que la justícia espanyola funciona des d'aquest punt de vista, i ens sap greu pels que ho facin bé, però al final que sona i el soroll està vinculada de manera molt evident a una estratègia política, i això jo crec que hi ha qui no se'n vulgui d'alguna manera assabentar, doncs perquè no vol, i en el cas de Zapatero, per dir d'alguna manera, home, no sé... És evident que la cosa pinta malament, a priori, però no són més que indicis. Ara hem de veure si en el sumari hi ha alguna cosa més. Però tinc la sensació que al llarg del temps ja veurem si no acabem contrastant l'informe de, diguem-ne, de l'UDF i, per tant, l'auta del jutge, perquè sembla molt efectista, crec que busca precisament aquest impacte, que està clarament associat després a una estratègia política d'intentar demanar, doncs, que avanci les eleccions o que dimiteixi o qualsevol cosa d'aquestes, però que no sé si amb el temps anirà una mica desfent-se. És a saber.
Perquè, quin dels dos, Zapatero?
Em refereixo al de Zapatero, el de la Begoña, jo crec que ja s'ha, entre cometes, mig desfent, no?, per l'informe de la UCO. No sé, però en tot cas, Jo tinc ganes de veure quina és la reacció que fa, diguem-ne, a partir de llegir l'informe o a partir de llegir el sumari, les decisions judicials de Zapatero. Per què? Perquè, sincerament, ho sento molt, però a mi, a tenor de l'experiència en aquest país, almenys, i com funciona la justícia, això té una part que pot ser certa i després una part d'espectacle, que jo crec que avui en dia el jutge, no sé si se li permet afirmar les coses que afirma, amb coses que són, evidentment, apunten malament, però no deixen de ser indicis que encara s'han d'aprovar. Per tant, dius, bueno, i no és que estigui defensant a Zapatero res d'això, simplement, bueno, per experiències, diríem, viscudes, tinc la sensació que és, hi haurà temps, diguem-ne, per jutjar definitivament el que ha pogut passar o no.
És que clarament l'estratègia és el soroll, és a dir, si tu, no dic l'estratègia judicial, hi ha tot un cert conglomerat en què s'uneix una part de la judicatura, en què s'uneix l'oposició, en què s'uneix una part del poder mediàtic, polític i econòmic de Madrid, que volen tombar el Partit Socialista, que ja s'ha dit moltes vegades, però que tots s'emmarquen en aquella frase d'Aznar, que el que pugui fer que haga, i que han fet moltes coses. I llavors, en aquesta persecució judicial, hi ha coses que canten moltíssim en un sentit negatiu pel PSOE, com és, per exemple, el cas Ábalos, no? Aquí, diguem-ne, seria una sorpresa que el jutge, davant de totes les proves, conclués que no hi havia res, i per tant aquí segurament sí que hi haurà una condemna. El cas Zapatero, en el que sembla que hi ha uns indicis que almenys conviden a investigar si el Zapatero estava fent de lobista de manera més o menys ètica, però legal, o hi ha un tràfic d'influències com una casa de pagès, que això és el que segurament podrem començar a discernir a partir del sumari, però que també, òbviament, ho podem discernir nosaltres com a ciutadans quan el llegim, però serà un, o com a periodistes, o cadascú en l'ocupació que té. Però que també serà un jutge que m'ho decidi així, i casos que, home, fan una por de l'ofer que espanta, com el cas de la Begoña Gómez. Després hi ha el cas del seu germà, que també és aquest magma de si el van col·locar allà o no, perquè era el germà de qui, era en una posició que tampoc és molt important, però que, en fi, col·locar algú està lleig. Però tot respon a això, i al final, a mi en aquests casos també m'ha agradat fixar-me molt en què fa l'oposició. És a dir, el PSOE ja hem vist què ha fet, no? En aquest cas, de moment, davant dels indicis que hi ha i sense conèixer el sumari, els detalls del sumari, o no tots, el que ha fet el PSOE és defensar Zapatero i defensar la presumpció d'innocència, i de manera més o menys tímida en molts casos. El cas de l'oposició, com que en qualsevol dels casos la resposta sempre és Sánchez és un corrupte, Sánchez ha d'avançar eleccions, sigui la corrupció robar-li un entrepà a algú a l'hora del pati o robar 50 milions d'euros d'un rescat, doncs estem en el mateix soroll de sempre. A mi, jo el que em temo és que no sé si el PSOE agafa aire o és, diguem-ne, aquella lucidesa terminal del que està a punt de morir. És veritat que Sánchez en aquestes situacions és quan ha sobreviscut més, i en dos dies el sumari de Zapatero l'exclou més o menys, això acaba en res, i pap, guanya les eleccions sense que la resta sàpiguen com. Però aquest cop sembla més difícil que mai.
Sí que ho sembla. Ara, en seguida, continuem parlant, però, com dèiem, estem pendents que es faci públic aquest sumari de la investigació sobre el rescat de Plus Ultra i que implicaria el suposat tràfic d'influències de Rodríguez Zapatero. Dijous comença el judici al germà de Pedro Sánchez, l'acusant, juntament amb l'exsecretari general del PSOE a Extremadura, en un cas de tràfic d'influències a l'hora d'haver atorgat a David Sánchez, que és el germà de Pedro Sánchez, una plaça de coordinador dels conservatoris de música a la Diputació de Badajoz. El PSOE continua dient que l'informe de la Guàrdia Civil pel cas Zapatero només s'hi poden llegir indicis, que no hi ha cap prova, diuen, i confien en el mateix Zapatero donant explicacions en la seva declaració davant del jutge que està prevista pel 2 de juny. Mentrestant, l'oposició demana que el PSOE, doncs, que avanci les eleccions, fins i tot ahir vam sentir el PNB, que fins ara és aliat de Sánchez, doncs demanant que no vagi més enllà del 2026 a l'hora de convocar eleccions. Anem a Madrid, saludem el Dani Sáenz de Aja. Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Semblava que avui s'havia d'aixecar el secret de sumari. De moment, el sumari del cas Zapatero no el coneixem, no descartem que en les pròximes hores es conegui, però ja fa dies que l'esperem, sí. Però de moment no el tenim.
Sí, des de divendres passat que s'havia de conèixer, avui l'estem esperant. Sembla que podria ser imminent que arribi a les parts. Ens han dit que tot plegat, tota la informació s'està penjant al núvol de l'Audiència Nacional i està tardant força, per tant, hi ha força arxius. I un cop això estigui ja al núvol, es notifica a les parts i serà qüestió de minuts que s'acabi filtrant als mitjans. A partir d'aquí veurem diferents informes que ha encarregat el jutge José Luis Calama, amb els detalls de les conversacions intervingudes, amb els comptes bancaris, amb els moviments de diners, com deies. Fins ara el que tenim són els informes de l'AUDEF, dos d'ells, que són ja molt contundents, són algunes conclusions, tot i que no recullen missatges directes de Zapatero, sí que hi ha moltes referències constants entre, per exemple, els directius de Plus Ultra, d'esta aerolínia, que s'hi refereixen a Zapatero com el pana o el Zapa, i que comenten la intervenció que hauria tingut l'expresident espanyol per donar empenta al rescat de l'aerolínia.
Que apareixen aquests informes o aquestes àudios, a vegades, de converses, la manera com es parlen en teoria les esferes de poder, dir-li el pana o el zapa,
em és molt putre.
Tot plegat, igual que quan es van sentir els àudios d'Avalós, tot plegat era de dir, un dia, esperes una mica més de grandesa, entre cometes, entre els que manen, no?
A diferents nivells, dir-li el pana i els àudios d'Avalós, diguem-ne, m'agradaria més que em trobessin un pana que un àudio d'Avalós que no me'l trobaran, no? Alguna parauleta d'aquestes, potser sí. No,
la condició humana, la confiança, fa aquestes coses. Sí, sí. No ens passem el dia dient-nos allò.
Home, jo tu no dic el pana, eh? Ja et dic jo.
Ah, però no, potser no tenim prou confiança.
Clar, potser, sí, sí.
Però potser altres sí que la tenen, i a partir d'aquí pues, estableixen unes complicitats que fa que, bé, en aquest món, una mica cutre, però passi.
No, que de fet fan servir més missatges en claus. Al Julio Martínez diuen el contacto, a Zapatero també Zeta... Per tant, es veu en els missatges que surten a l'informe de l'UDEF un cert intent de mencionar algú sense mencionar-lo.
Bueno, inventiva en tenien, eh? Això sí, sí, sí.
Home, com dir-li el Barbas a Rajoy, per això, no hi ha res. Era bastant millor, en aquest sentit, se li han delinquit una mica millor.
Però qui diu que Zeta vol dir Zapatero? Perquè M. Rajoy no vol dir...
Clar, si ens podem saber,
si,
clar,
no,
clar.
Si no es va trobar aquest nexe directe entre M. Rajoy...
Home,
si
M. Rajoy no és Zapatero, vés a saber.
A Zapatero, Dani, no l'hem sentit, però avui sí que hem sentit el seu portaveu, podríem dir, no?
Sí, es tracta del comunicador, també president de l'Ateneu de Madrid, Luis Arroyo, que va treballar a la Moncloa en temps de Zapatero, ha parlat a la televisió espanyola en nom del líder socialista, s'entén, i ha explicat que Zapatero diu que té ganes de defensar-se de les acusacions de l'UDEF, les ha titllat de conjectures i de disbarats, i ha dit que tot respon, segons Zapatero, a una vendeta pel seu suport clau a Pedro Sánchez en la campanya de les espanyoles del 23. L'escoltem.
Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
Recordem que Zapatero va dir la setmana passada en un vídeo que va difondre que donaria una roda de premsa, però... De moment no s'espera que parli en públic fins que no hagi anat a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional el pròxim 2 de juny.
I a l'altra banda, Dani, PP i Vox veuen en aquest cas Zapatero l'oportunitat d'or, entre cometes, de fer plegar Pedro Sánchez. És veritat que ja n'han vist d'altres, d'oportunitats, i de moment Sánchez no ha plegat, però aquesta vegada creuen que el tenen més a tocar que mai.
Sí, com a mínim en diferents marxes, perquè Vox està pressionant el PP per una moció de censura, com dius, va fer en altres ocasions, mentre que el carrer Genova no vol empreses, estan esperant que vagin sortint més coses, més detalls, perquè el cas Zapatero vagi fent efecte. Ara bé, el que dies abans, és cert que el PNB ha obert en les últimes hores una possible via. Ahir el seu líder, Aitor Esteban, va dir que el govern espanyol no podia seguir més enllà del 2026, i avui el portaveu popular, Borja Sémper, demanava passar de les paraules als fets.
Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
I ara fa pocs minuts hem sentit com s'hi afegia l'altre expresident socialista, Felipe González, demanant també eleccions anticipades.
Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería.
La infanteria, entenc que es refereix als càrrecs municipals i autonòmics que es veurien, segons ella, arrossegat si Sánchez no convoca abans de mitjans del, abans del 2027. Recordem que la intenció de la Moncloa, ja ho hem anat dient, és esgotar la legislatura al 2027, precisament. Ho ha repetit avui també els socis de Sumar, i avui els socialistes han evitat sortir en públic, no han fet tan sols la roda de premsa habitual del seu comitè executiu, no l'han celebrat tampoc, i fora de micròfon sí que han explicat algun càrrec del govern espanyol que tot plegat està molt agafat en pinces i que confien que Zapatero podrà convèncer en les seues explicacions al jutge del pròxim dia 2.
No sé com ho veieu. És veritat que el run-run, la pressió i els missatges són més forts que mai. És veritat que altres vegades que n'hi ha hagut, Sánchez ha aguantat i no ha convocat eleccions, però no sé.
Però sí, jo crec que en aquest cas és molt més difícil. És a dir, aquest govern no és el mateix que et surti un cas de presumpta corrupció en un altre moment que en aquest. És a dir, falta un any per la convocatòria electoral. Zapatero no és qualsevol altra persona, és qui marcava el rumb fins i tot d'aquest govern. Tens un govern que acabarà la legislatura sense pressupostos, amb els teus aliats que no s'ha acabat d'unir ni tan sols amb una majoria plurinacional, ja no amb l'eix esquerra-dreta, que amb PNB i Junts era del tot impossible, si ho tenim en compte l'anterior legislatura, en aquesta era inviable, i jo crec que ara ja no ni tan sols es pot agafar a l'esquerra per fer allò que deien sempre, no? Que quan hi ha un problema fem un rellançament de les esquerres. Crec que en aquest cas ni tan sols això els serviria. El PNB, és cert, cobra la porta a fer alguna cosa, però jo discrepo que sigui sumar-se a una moció de censura amb el PP. És a dir, jo crec que abans pels bascos seria molt més fàcil intentar forçar que sigui Sánchez qui convoqui que no pas a un any, fins i tot per ells també, de les municipals, fer una aliança amb el PP i el mateix amb Junts. Junts, de moment, no està dient res, no es vol posar amb aquest assumpte. Crec que també està mirant el PNB com es mou, però crec que la pressió vindrà més directament sobre Sánchez. Ara bé, que aguanti o no, ja sabem com és imprevisible. Jo crec que seria encertat fer-ho convocar abans de les municipals, precisament per no afectar el poder territorial del PSOE.
A la infanteria
que deia ell, però també és cert que venim d'un cicle electoral autonòmic que tampoc ha anat bé als socialistes. Per tant, crec que és difícil. També ho pensava el juliol del 2023 i finalment va aconseguir tenir una majoria i seguir governant, però bé, jo crec que de moment crec que el PP no tindrà els suports suficients per fer una moció de censura.
Jo crec que el PP ni s'ho planteja, això. Si cau Pedro Sánchez, serà que caurà perquè ell vulgui caure, perquè trobarà la finestra d'oportunitat o no tindrem més remei per convocar eleccions, perquè al final, això que ha dit el PNB ja fa temps, que Junts també li va fer la reflexió a Pedro Sánchez, sobretot no tant en relació a la qüestió més vinculada al tema judicial, com el fet de que governa com si es pensessin que tenen majoria absoluta i no la tenen. I els hi falta capacitat de negociació, perquè a mi el més greu no és el que està passant en termes judicials, que és molt greu. A més greu és que en 3 anys no han estat capaços de presentar uns pressupostos. I per tant el país d'aquest punt de vista està aturat. I em sembla una de les principals responsabilitats d'un govern presentar una proposta de pressupostos, però com que no són capaços de portar-la a bon port, doncs no la presenten i així estem. No? I això per mi és molt més greu que simplement doncs aquesta estratègia, diguem-ne, que jo crec que és més efectista que real i que evidentment li posa les coses molt, molt complicades a Pedro Sánchez, però és veritat a la vegada que no hi ha una majoria alternativa, perquè dubto que el PNB pugui votar amb el PP i dubto molt que Junts pugui votar amb el PP i sobretot quan van amb Vox.
Sí, sobretot Vox, no?
Clar. El PP és molt difícil amb l'afegit de Vox, jo crec que el fa objectivament impossible. I en definitiva seria canviar un presumpte corrupte, per dir-ho així, amb un senyor que es fa fotos amb narcotraficants. Vull dir que al final no sé allò que dius, és que la moció de censura de Pedro Sánchez se suposava que era un projecte nou i que no passen aquestes coses, al final han passat. ¿Vale? I en aquest sentit no hi ha gaires diferències, però al cas del PP, home, diríem que ja tothom està avisat del que són i com es comporten. Per tant, seria molt difícil, per tant, seria bo que Pedro Sánchez convoqués eleccions? Potser en clau estrictament de partit li convindria avançar-les en relació a protegir aquesta infanteria que diu l'altre, Felipe González. Però jo crec que està buscant, i fa temps que està buscant, i no tinc cap informació, evidentment, no? La finestra d'oportunitat que permeti que Vox pugui menjar-se relativament al PP perquè faci por i activar d'alguna manera el vot de l'esquerra. I la dreta sap perfectament que el que més desactiva l'electorat d'esquerres és la corrupció. I per això no pica en un altre lloc. O sigui, si tu pots desmobilitzar l'electorat d'esquerres, el del PSOE principalment, és parlant de corrupció. Aleshores, directament ja no van ni a votar, perquè els hi fot tot fàstic. I això és una estratègia que està molt pensada des de la dreta, perquè la corrupció a la dreta no l'afecta tant. A la dreta espanyola parlo, eh? No l'afecta tant.
Sí.
Potser ho tenen fins i tot assumit, que forma part, diguem-ne, del projecte polític. Per tant, jo crec que ara picaran molt fort en això, no perquè vulguin adelantar les eleccions, no perquè vulguin d'alguna manera provocar doncs, una moció de censura, sinó perquè, mira, ja han assumit que aquest govern es rostirà sol. des de l'estratègia de desmobilitzar el seu electorat. I per tant,
sí,
no
però, això li pot beneficiar a Vox, crec. Aquesta estratègia de fomentar l'antipolítica, alimentar els casos de corrupció com d'aquesta manera, crec que al final també els acaba perjudicant amb ells.
Però en aquesta dicotomia el PP ha triat un camí, clarament. És a dir, tot i que els perjudiquis, seguiran alimentant l'antipolítica i l'antisanchisme perquè creuen que encara que beneficiï a Vox, perjudica més a Pedro Sánchez, cosa que ja veurem. Estic 100% d'acord amb el que dius, que de fet al PP no li interessa abans eleccions i crec que Sánchez tampoc, altra cosa és el PSOE. Sánchez no pensa en la infanteria, no hi ha pensat mai i no hi pensarà ara. Tampoc pensa en la política com una cosa moral o ètica en la que davant de tots aquests casos et vegis interpel·lat a consultar la ciutadania. Com deia algun dirigent d'Esquerra quan Pere Aragonès va avançar eleccions, a qui se li acut avançar eleccions quan totes les enquestes diuen que perdràs, no? Quan tu tens el poder. Per tant, això seria bastant estrany. Sánchez, com a bon jugador de bàsquet, diguem-ne, i que a vegades pensa la política en aquests termes, sempre sap que si tens la possessió i encara queda temps al rellotge, pots trobar aquesta finestra d'oportunitat que dius tu per fotre un triple inversemblant i acabar guanyant. Ja ho han fet altres vegades i ho pot fer... I ho pot fer en aquesta. Per tant, quina és la clau? Per mi, el PNB. El PNB, com bé dieu, el factor Vox l'allunya d'una moció de censura, però ja va ser la clau el 2018, quan va decantar-se per votar en contra de Rajoy, i ara ho podria ser. O bé per pressionar més en base a aquestes eleccions anticipades, qui sap si en una moció de censura tàctica, que és aquesta cosa de posar algú i abans eleccions, però sí, has de sumar en Vox, és això 100%, vull dir que però en una situació molt desesperada. Llavors jo crec que tots els actors estan esperant, aviam què diu aquest sumari, aviam fins a quin punt Zapatero s'hi ho esquitxat, perquè com deia abans l'Ani molt bé, de moment tots són gent parlant de Zapatero i per tant tampoc queda molt ben acreditat, i allargant una mica el temps, aviam si mantenim aquest estat de putrefacció de la política uns dies més o uns mesos més fins a les properes eleccions, o algú o alguna cosa. I només un últim apunt de la demanoteca, recordem que l'explicació de Feijó davant de la seva foto va ser, en aquella època no era narcotraficant, era contrabandista. De les explicacions polítiques més surrealistes que he sentit mai.
Atenuant.
Sí, el seu pan a Marcial Dorado.
Sobre el cas Zapatero, jo crec que també s'ha de fer una reflexió de com els polítics també han d'aprendre a sortir de la política. És a dir, jo crec que fins a cert punt, quan tu ets president del govern espanyol, després no et pots dedicar a fer certs papers. Hem de normalitzar que es pugui tornar a la vida privada, però fent altres tipus de funcions, i que Zapatero decidís obertament jugar en aquesta línia entre el que és un lobbista i el que és cometre un delicte de tràfic d'influències. Crec que això és el que medirem quan coneguem el sumari, i crec que ens estem acostumant a això, que ens estem acostumant també a les portes giratòries, a que quan algú està en política amb altres institucions acabin consells d'administració, i potser això també fa molt mal i alimenta molt el que defensa l'extrema dreta, tot i que l'extrema dreta ho defensa vivint precisament de les mateixes cadires que critiquen, però crec que això sí que hauria de valdre una reflexió per tots els que es dediquen en aquest cas a la política.
Avui hi havia una peça molt interessant al País que precisament parlava d'això, de les consultores, la de José Blanco principalment, en què s'uneix en què es coneix la política amb la consultoria empresarial i en la fina línia que separa
el Corte de Luis Arroyo,
el lobbisme... No, era jo parlant, no Luis Arroyo.
Dani Sainteja des de Madrid, sí.
A la fina línia que separa el lobby del tràfic d'influències. Deia l'article, diu, és una fina línia, no en lo legal, que queda clara a la distància, sinó que a vegades hi ha contactes que són difusos. I és un debat que no hem resolt. És a dir, el polític no pot fer res després d'estar a la política. On se separa el que, pels seus contactes i influències, pot dedicar-se a aquest món difús de la consultoria, però no pot cobrar per certes coses. En el cas de Zapatero, el fet que fes de mediador en Venezuela políticament semblava un valor excel·lent, fins que aquesta mediació també ha arribat en plus ultra i ha acabat cobrant per això o no, o això és el que haurà de decidir el jutge. Vull dir que jo hi estic molt d'acord, i efectivament alimenta l'antipolítica, que tampoc podem pretendre que un expresident espanyol que ara cobra 75.000 euros l'any per mobiliari i lloguers, que no han de justificar, doncs en cobri a partir de 200.000, perquè és el que podria cobrar si no fes res, diguem-ne, a casa seva. Però, esclar, és un debat complex, crec.
Jo, en aquest sentit, crec que tenim tots plegat un punt de cinisme. Vale? Li volem demanar una cosa.
Si només fos en aquest.
Bueno, ara parlem d'això, no? O sigui, volem que volem que els polítics no s'eternitzin en el càrrec, no? I a la vegada volem que quan surtin de la política, doncs visquin de l'aire. o alguna cosa
així. No, de l'aire no. De funcions molt lícites que poden fer. De
fet,
si tenen carrera pròpia, que no és la política, abans encara millor, perquè així poden reprendre-la.
Això està molt bé si ets funcionari. Moltes vegades tornar al sector on tu vens és molt difícil.
Mariano Rajoy.
És molt difícil, vale, en aquest cas, perquè és registre de la propietat i, per tant, té una plaça en propietat. Si no, és molt difícil perquè el propi sector ja et veu d'una altra manera. Vull dir, no, les coses són una mica més complicadetes que els discursos que en general fem tots.
Jo crec que penses en professions molt concretes. Si tu ets farmacèutic, pots tornar a la teva farmàcia. Si tu ets metge, el tema és quin tipus de perfil entra en política.
Bueno, pues el perfil que toqui. Vull dir, a la política entra de tot, amb perfils molt diversos. El problema, saps quin és? Que a la gent que té professió ara li costa molt entrar en política, perquè el retorn després de la professió és molt complicat. Per què? Pel deteriorament de la política, en termes reputacionals, i perquè al final el retorn és molt complicat perquè l'empresa et veu d'una altra manera. Per tant, el debat és una mica més complex que simplement què fas després de la política. Jo crec que hi ha algunes posicions, com la del president del govern, crec que haurien d'estar absolutament bloquejades. Què vol dir? Tu has estat president del govern i, per tant, tu has tingut accés a secrets de l'Estat, a una agenda brutal, i això hauria d'estar pagat de per vida. Per tant, tu no podràs fer res més que d'expresident del govern. I si has entrat amb 30 anys i surts amb 36, és el teu problema. Per què? Perquè tu tens una informació, gràcies a ocupar un espai i a que involucra l'ocupis, que et converteix, home, en una peça suculenta en el món de les influències.
Però tu pots decidir jugar o no jugar, eh?
Tu pots decidir
el que
vulguis.
Sembla que no es pugui decidir.
Tu pots decidir el que tu vulguis. Tu pots decidir el que tu vulguis, però jo crec que és millor que en aquest cas la llei blindi aquestes persones. Tu cobraràs l'any, no sé, 500.000 euros. Si vols, és una xifra escandalosa. Però tu no pots treballar per ningú que no sigui per la pròpia administració, a través del Consell d'Estat o a través de la figura que sigui. Perquè, si no, és com si tot el que hem fet per tu, en formació, en agenda, en aprenentatges, ara el repartíssim al servei d'empreses privades. Una altra cosa són els professionals que es dediquen temporalment a la política, que el retorn per incompetència, per incompatibilitats, perquè...
Però les incompetències també.
També.
Però moltes vegades al revés. Sí, les incompetències també estan a la política. Diríem, això mereix un debat, sí, però molt més tranquil i molt més acurat, perquè si no és fàcil dir, pues no, pues vinga, pues no ha de passar, o sí ha de passar.
Aquest cas Zapatero ha tornat a posar en evidència que, per exemple, la llei del lobbies al Congrés espanyol està encallada. Sí. Vull dir, perquè, a més, està en el moment d'esmenes. A Catalunya sí que tenim una llei de lobbies. En canvi, a Espanya no. I, per tant, la que està fent Zapatero, que si acaba sent delicte, ja ho veurem. Si és delicte, òbviament, és una altra cosa. Però si no fos delicte, moralment també és molt discutible que un expresident del govern espanyol es dediqui a fer de lobbista.
A la llei catalana, si has estat en el càrrec de govern, tu tornar al sector d'on provens, tens 2 anys d'incompatibilitats en què no pots exercir allà, perquè si has signat subvencions o que sigui, ho impedeix.
En l'espanyola, en cas de vicepresidents i ministres, també tens aquesta incompatibilitat. En el cas dels expresidents, no hi ha ningú que la fixi.
Clar.
I, de fet, és compatible en qualsevol activitat i no hi ha ningú tampoc que ho acrediti. Perdona. Perquè, per exemple, que Zapatero faci conferències o que un expresident en general faci conferències, està bé, i per tant seria una activitat econòmica per la qual es poden guanyar la vida i qualsevol podria entendre que un expresident en faci, no? I això del lobbista, doncs, s'entén molt menys. Per tant, podríem establir, en la teva proposta que feies, podríem establir que, per exemple, aquest règim d'incompatibilitats el fixés al Congrés o es votés com un diputat quan vol fer activitats privades.
A mi no em sembla massa raonable, encara que sigui legal, que un expresident de la Generalitat tingui oficina oberta i a la vegada pugui estar en un Consell d'Administració. Jo no ho entenc. Si té una oficina i fa d'expresident, que és una cosa molt lloable, per què ha de tenir fins i tot una limitació? Perquè tota la vida serà expresident, encara que sigui jove. Però si li permets, d'alguna manera, actuar en consells d'administració, i està passant, a mi em sembla poc compatible.
Clar, en aquest cas el que hauríem d'establir és el president Montilla, que és l'exemple de qui parlem, no percep el sou com a expresident, però sí que té el funcionament de l'oficina perquè, encara que treballi en un consell d'administració, també fa funcions d'expresident.
Aquí s'ha de triar.
Ja ho hauríem de fixar,
O estàs en un consell d'administració ben legítim, o estàs a una oficina oberta i cobres com a expresident.
Creiem que en cas que això es limités i l'expresident del govern espanyol cobrés 500.000 d'euros, en cas que una mica et truqui i et digui, escolta, necessito que em facis un favor, que truquis a no sé qui, que tu coneixes per tal, no ho seguiria fent?
Però no hauria...
Perquè en el cas de Zapatero...
Però no cobraria. Sí, el problema és que es pugui fer.
Bueno, a veure...
O
en un sobre i posaria...
Això és una altra pel·lícula. Això és una altra pel·lícula. Per tant,
ja seria il·legal,
mal per mal, donem transparència, això.
Però no, i almenys s'evitarien més casos.
És que el finançament dels partits, als Estats Units ho tenen resolt, no t'agradarà, però tot això consta. El problema és que aquí ens aproximem aquí des d'un punt de vista molt moral. No, la realitat és la que és, i la societat és la que és, i les persones som el que som. I, per tant, jo crec que regular-ho des d'aquesta condició humana és millor que inventar-se coses com haurien de ser perquè després no passin, perquè ja sobres el que sigui.
Que aquest problema fa molts anys que s'arrossega. La demostració és que, ara que hem sentit Felipe González, va ser ell el que va fer aquella comparativa de los jarrones chinos, sí, que realment era molt brillant, de dir, no, és que un expresident és això, un gerro xinès, que té un valor i que el tens allà i que tu el retiraries, però no saps com fer-ho i tampoc no te'l pots carregar perquè té una història al darrere. I acaba sent una cosa que destorba, més que no pas fa bonic, entre cometes, ell dels gerros.
I en el seu cas s'ha convertit
realment en un gerro xinès.
Quadrat, sí, sí, sí.
S'ha convertit en tot un gerro xinès. Però sí, sí, què passa amb aquests expresidents, sobretot aquells que quan acaben la seva presidència tenen una edat prou jove com per encara tenir carrera professional. Llavors, a què es dediquen? I si han de fer de lobistes, clar, si no està la llei aprovada, doncs estan en una zona molt grisa, però bé. En tot cas, a l'espera que coneguem el sumari, veurem què és el que surt en aquest sumari sobre les actuacions o no de José Luis Rodríguez Zapatero. Pràcticament 3:15, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Catalunya migdia.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Dimecres, Cuánta Guerra. La família d'Olaya Moreno.
Sargento Tomás Morado Muñí.
El Tovalle va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
A ell l'investiguen per comunista.
Què dius?
I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
Cuánta Guerra. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Maiol Roger i el Miquel Àngel Escobar. I ara ja afegeixo a la conversa la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
Hauràs de fer front a una rebel·lió dels tertulians, t'aviso, perquè no volen parlar de la calor i volen parlar
no?
de futbol. Ja t'aviso, ja t'aviso.
De futbol, no,
Sí, no, ja ho sé, no.
Seríem incapaços d'afegir res millor del que pot dir la Gemma.
Sí, clar, clar, que vulguis. Tu no volies dir que la saludés. Sí,
perquè quan més parles de la calor, més calor em fa.
Va, això. Escolta'm.
Això també és veritat.
Estem explicant que hi ha una calorada que afecta bona part d'Europa amb temperatures per sobre dels 30 graus en països com Àustria, Croàcia, Sèrbia, França, el Regne Unit. A Catalunya ja hem tingut les primeres nits tropicals. Aquesta matinada passada a Barcelona i a Sitges els termòmetres han estat per sobre dels 20 graus, que és el que es considera una nit tropical. I dissabte a l'Observatori Fabra també el termòmetre es va enfilar. Tot això una setmana abans de la primera nit tropical de l'any passat. Això, a banda del canvi climàtic i tot plegat, això indica que tindrem un estiu que serà un infern a Catalunya o no podem treure conclusions tan ràpid?
No podem treure aquesta conclusió tan ràpid.
Ja ens has aixafat el titular, ja, per començar.
No, a veure, sí que és veritat que aquests propers dies, ben bé, és a dir, acabarem el maig i començarem el juny, així, potser no tanta calor com la que tindrem dijous i divendres, però sí que vam passar un inici de maig amb temperatures doncs, per sota del que tocaria, no? Que dèiem aquella fresca, no? Que hi ha la pluja i tot això, i ara estem per sobre i estem molt per sobre. Per tant, aquestes temperatures que estan disparades i es mantindran així, potser no tant com dijous divendres, però sí 3-4 graus per sobre del que tocaria doncs, per ser finals de maig o juny. Mirant mapes estacionals, que sempre els hi hem de fer doncs, aquell cas una mica relatiu, sí que sembla doncs, que de moment el juny doncs, també seria una mica més càlid del que tocaria i un pèl més sec, però això sí que es va veient a mesura que t'hi vas acostant. I el mateix passaria el juliol. O sigui, els mapes d'anomalies, els que tinc davant, doncs sí que ens mostren un juliol i un agost amb temperatures per sobre el que tocaria. Això vol dir que tots els dies seran com aquests que estem ara vivint? No. Vol dir que potser sí que anem tenint doncs, aquests pics de calor.
Escolta, els que no ens agrada la calor, Gemma, això ens ho has gestionat molt malament, perquè, clar, això que s'ho estàs pintant...
Però hi havia moltes infern, crítiques d'aquest maig, perquè tothom deia, però aquest maig
ja anava
molt fred.
Ja anava bé. I això que el 20 i escaig de maig ja tinguem la primera nit tropical...
Vam tenir la primera a Portbou el 10 d'abril,
Carai.
El de Portbou va ser 21,6 el 10 d'abril, perquè te'n recordes, a l'abril us en recordeu que va fer uns dies de molta calor...
Que tothom
ja es pensava que ja havia arribat l'estiu, i llavors quan van venir els dies de maig, doncs va ser com ostres, ara tornem a abrigar-nos una miqueta més. L'any passat va ser el 31 de maig, més o menys per aquestes èpoques, maig, principis de juny, sempre acaba havent la primera nit tropical. Els 35, divendres passat, van ser els primers 35 graus. I també és més o menys la mitjana. Hi ha anys que passa una miqueta abans, i anys que acaba sent una mica més tardar, però normalment aquesta època, entre finals de maig i principis de juny, és quan també arribem als 35 graus.
Una mica de pietat, perquè clar, això ara durarà fins a l'octubre, perquè cada vegada ho allargueu més, també. Sí,
no,
i tant,
no,
sí, ja fa calor fins a l'octubre. Ja la castanyada ja la fem amb mànigues de camisa, ja fa anys. Això és un desastre.
Sí. No, ara sí que venen uns dies que sí, la veritat és que no puc enganyar, sí que venen uns quants dies de calor de veritat,
Per això me va fantàstic, avui he treballat, perquè aquí ja l'aire condicionat, estic més bé aquí.
També tens raó.
12 graus,
no
ho hem de dir.
Home, 12 graus, no.
No, s'està queixant que diu que fa fred a l'estudi, és que el major la talla i sempre en de línies. Dic que hi ha molts països que estan per sobre dels 30 graus en llocs on no hi estan fets, no hi estan acostumats. El Regne Unit, per exemple, les autoritats sanitàries mantenen avisos en diverses regions del centre, l'est i el sud d'Anglaterra. A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta groc per onada de calor. Vull dir que no és un mal ni de Catalunya
no,
ni de l'estat.
No, perquè és aquesta entrada d'aire càlid que no només ens arriba a nosaltres, sinó que també arriba al centre d'Europa. Per tant, aquí també, i a més ells encara estan menys habituats que nosaltres a aquestes altes temperatures.
Nosaltres, el major content que faci calor.
Doncs ja està.
Home, preocupa des del punt de vista del canvi climàtic, però sóc més de calor que de fred, en aquest sentit.
No, ara aquests dies seran de molta calor. A partir de dissabte diumenge baixen una miqueta, no molt, però una miqueta. Sí que ara venen uns dies doncs, que són temperatures altes, sí. Perquè ara mateix, mira, tenim 34 graus al Ferràs, 33 a Lleida... I, a més, es nota tot arreu. Avui fa calor a tot arreu.
Calor de juliol, Tot i que estem al maig.
Sí, calor de finals de juny, principis de juliol, sí. Uh-huh. Sí.
A mi m'agrada molt la calor. El que no m'agrada és la combinació de calor, turistes a Barcelona, tot això.
Això no és culpa de la Gemma. Això a la Gemma no li podem retreure. No. Això no.
Bueno, la temperatura tampoc hi
La temperatura una mica, sí. La temperatura una mica, els meteoròlegs, sí, que la tirem pel cara.
Com a mínim, tenim aigua.
Això és veritat.
Sí. Sí, estius,
no la gastem tampoc tota,
No,
tenim aigua.
Sí, sí, la veritat és que hem tingut una primavera molt plujosa i tenim aigua. Si les condicions, tot i que fa calor, doncs són òptimes en aquest sentit, sí.
Veus? Doncs vinga, ens ho quedarem per
aquesta part. S'ha de mirar el cató positiu.
Clar, sempre, sempre, sempre. Ara em diu el vot aquest, 33 graus ara mateix a Londres, que allà no hi estan gens acostumats.
No,
vaja, és rècord, és rècord. Per tant, sí, sí, ja, ja no estan tan...
És estiu de Mundial i això sempre passa més fresquet.
Doncs això ja està col·locant el futbol, com qui no vol la cosa.
Ja ha canviat.
Exacte, ja està, ja està.
Ja ha aprofitat i ja està.
Ja, home, tu diràs. Gemma, gràcies. Ja ens ho veiem sota l'aire condicionat. Gràcies i bona
tarda.
Molt
bé, bona tarda.
Al final, vinga, una mica de futbol. Però no, no és futbol, eh? El que volem fer al Catalunya Migdia no és un programa d'esports, això ja ho deixem pels companys del Tot Costa, el Jordi Costa i la Sònia Germà, que generalitzaran aquesta llista de la selecció espanyola on hi ha 8 jugadors del Barça i no hi ha cap del Madrid, que és un fet històric, que no hi hagi cap del Madrid. Però la manera, ara aquests dies, les diferents federacions estan fent pública la llista dels seus convocats. I avui li ha tocat el torn a la Federació Espanyola de Futbol, per tant, a la selecció espanyola. Han fet un vídeo en què comença parlant el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente. Després han volgut dir que aquesta selecció no és ni de Luis de la Fuente ni de la federació, sinó és la selecció de todos, diuen, i per això gent del carrer, entre cometes, òbviament són actors, però fan allò, un forner, un cambrer, un policia, cadascú va dient un dels noms del jugador triat. Però també han utilitzat la figura del rei d'Espanya.
Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España.
I així és com acaba el vídeo. El discurs el comença Luis de la Fuente, a mig discurs es converteix en la veu de Felip VI, surten tota aquesta gent del carrer donant els noms i acaba un altre cop Felip VI amb aquesta mostra de nacionalisme que d'altra banda és habitual en totes les seleccions. El futbol, si alguna cosa té, és que aixeca els ànims nacionals de tots aquells que a vegades diuen que no s'ha de barrejar esport i política.
Ah, és que el que no s'ha de barrejar esport i política ho diuen els que els espanyols i els del Madrid, normalment, i els de dretes. Tota la vida s'ha barrejat esport i política. Aviam, això del rei, a mi, bueno, m'ha fet riure, però diguem-ne que jo l'únic que espero del rei és que demani perdó i entregui les armes, diguem-ne, vull dir que tampoc... Però si jo em sentís identificat amb la selecció espanyola i amb la idea d'Espanya que representa la seva selecció, em semblaria estupendo. Vull dir, ha fet un anunci, diguem-ne, exaltant els valors de tot allò que ens uneix i tot plegat, que és una mica el discurs que bandera aquesta selecció amb aquest senyor, que tampoc em cau gent simpàtic, com és Luis de la Fuente. I al final, doncs, que el rei participi i que treballi per un dia també té certa gràcia. I això, diguem-ne, en un moment en què precisament, com que no hi haurà jugadors del Real Madrid, necessiten enfatitzar aquest missatge, perquè hi haurà molts aficionats del Real Madrid que no se senten identificats amb aquesta selecció, com si fos culpa de la selecció, que Florentino Pérez no sap fitxar jugadors espanyols i només fitxar toies, doncs entenc que enfatitzin aquest missatge. I visualment, doncs, mira, sí, potser la França té una altra gràcia, té més empreses, el d'Anglaterra també estava bé,
tots els Beatles,
seu.
Utilitzaven els Beatles.
A mi l'únic que em preocupa és si Leo Messi està lesionat o no. Això ja és una altra cosa que passa d'aquesta matina. Per això, però bueno.
El problema del vídeo és que assumeix que la monarquia és una figura, és un element de consens.
Per un aficionat a la selecció espanyola és bastant probable que sí.
No necessàriament. Tu pots arribar fins i tot a empatitzar amb la selecció espanyola només perquè hi ha 8 jugadors al Barça i no n'hi ha cap del Madrid, per exemple.
Sí, 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 tant i tant.
Vale? Sense tenir un gran sentiment espanyol, no tenir-ne cap, dius, mira, va... Però aquesta utilització de la monarquia, com si fos... que es nota que, com que no juga com a element de consens, és una campanya per la monarquia.
El primero de los españoles.
Vale? I per tant dius, malo. Jo crec que aquí hagués jugat millor alguna figura realment de consens de país sense portar-lo a la... Si volien aquesta lògica, evidentment, com que no la volien, que volien fer una campanya però pel rei,
Rafa Nadal.
Pues han aprofitat. No sé qui. Tampoc et sabria dir jo, perquè, mira, no formo part de la comunitat.
No, per això ho dic que jo. Mirant-ho des de fora.
Aquests dies s'ha fet viral un anunci de la cervesa, que tots pensem, argentina, sobre la selecció argentina.
Preciós.
Que utilitzen a Manu Ginóbili, que és un jugador de bàsquet, que és tot un mite, que seria una mica com el Rafa Nadal que tu feies.
No,
al final, aquí, tots els països tiren d'aquest nacionalisme abans d'una competició com és el Mundial.
És lògic.
Escòcia ha fet servir Ewan McGregor.
Que discutir una mica del seu.
Però tirada la figura del rei, que no genera un gran consens ni entre els espanyols, no sé.
Però per mi és la monarquia que s'aprofita del Mundial.
Absolutament,
I a la Federació Espanyola que li va estupendo.
És evident que és així, però al començament del vídeo sembla que posaràs la selecció en mans de la gent. I l'acaba rematant el rei. Dius, hosti, tu, vols dir...
Sortint a la gespa, eh? Al mig del camp.
Sí, sí, no? Hi ha hagut, una feina del rei. Això, no? Això es valora poc.
Se'l
veu caminant. No sé si ho ha cobrat a part o no, perquè no deu estar inclòs.
Igual apareix en algun informe de l'UDEF.
Clar, imagino. Aquest crec que no apareixerà.
No, segurament no. Bé, doncs en tot cas, veure què. I això, no sé si té alguna influència o no en les eleccions del Madrid, el fet que no hi hagi cap espanyol al Madrid, clar. Cap de la selecció. És veritat que no... que no podia triar més enllà de Hausen.
Clar, està generant una certa polèmica, però és que la realitat és que jugadors seleccionables n'hi havia dos com a molt, Álvaro Carrera, que l'entrenador no l'ha posat.
Álvaro Carreras, però que no han fet una bona temporada.
Álvaro Carreras
no.
Ha fet una temporada nefasta, sí, sí. Hausen ha fet un final de temporada molt dolent, Gonzalo no ha jugat, vull dir que, clar... No,
és tot una paradoxa per tothom, eh?
Sí, sí, sí.
El propi Madrid, que en definitiva encarna Espanya, no?, i al fons fa el Barça, que no encarna Espanya, diríem, no? Vull dir...
Crec que només 8 dels 26 l'única llengua materna que té és l'espanyol. La resta parlen o català o basc.
Bé, els que és ja fa molts anys que fèiem esports, ahir va haver una selecció de Clemente, que també hi anaven sí, més sí. Bascos i jugadors del Barça que no pas jugadors del Madrid, però vaja.
Però no tenia èxit, com ara.
Bé, escolta, me deixem l'anàlisi futbolística pel Jordi Costa i la Sònia Germà al Tot Costa. Nosaltres ho deixem aquí. Júlia Reguer, Maiol Roger, Miguel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins
gràcies,
la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
20 segons i seran les 4, 20 segons i saludem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns i precaució a la carretera aquells que esteu de festa i torneu a casa. Fins demà.